Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El foc s'escamparà per Sant Cugat durant 3 dies amb la desena encabronada que comença aquest divendres amb el despertar del boc al pont de Can Bernet. Els Diables, que enguany celebren el seu 35è aniversari, han organitzat 3 dies de correfocs, tallers, concerts i tota mena d'activitats per a tots els gustos i edats. El parc de Can Bernet, la plaça de l'1 d'octubre i la plaça d'Octàvia seran les principals localitzacions de la gresca, que enguany compta amb l'Esbart Sant Cugat com a entitat convidada. La relació entre l'escriptor Javier Cercas i Enric Marco, el santcugatenc que es va fer passar per supervivent dels camps de concentració nazis, és el nucli del documental Javier Cercas i l'impostor, dirigit per Catherine Bernstein. El reportatge, que es va estrenar el 21 d'abril a les televisions locals, es pot veure a la plataforma La Xarxa Més. La nau de cultura de Vall d'Oreix serà l'escenari d'Autorretrat, un espectacle musical amb segell propi que reuneix a les artistes Sandra Pujols i Núria Rossi. La cita, organitzada per Vent, Vall d'Oreix Espais Naturals, amb la col·laboració de l'MD de Vall d'Oreix, proposa una vetllada de creació original i emoció compartida aquest diumenge a les 7 de la tarda. Les entrades tenen un preu de 13 euros en venda anticipada i 15 euros en taquilla. L'escriptor i professor santcugatenc Josep Amorós ha estat guardonat per menú degustació en la categoria d'obra inèdita en català dels Roca Awards. Segons ha explicat Amorós a Cugat Mèdia, la seva és l'única obra de ficció que ha estat premiada al certamen, ja que la resta de guardonats han presentat assajos o obres de divulgació. L'autor també ha avançat aquest mitjà que el llibre serà publicat per a Bacus Futur entre setembre i octubre d'aquest any. Sentim Amorós.
D'entrada ja es diu menú degustació, és el títol genèric i és el títol del primer relat, i està organitzat com si fos el menú d'un restaurant. És a dir, hi han uns aperitius i això són tres relats. Entrants, uns altres relats. Plats principals, postres, etc. I així és com l'hem organitzat. De fet, en definitiva, és una miqueta de màrqueting literari tot plegat, no?
Aquesta és la primera edició del certamen literari impulsat pels Germans Roca per posar en valor la literatura gastronòmica. El lliurament de premis va tenir lloc dilluns passat a l'Esperit Roca, Sant Julià de Ramis, al Gironès. I de moment això és tot. Més notícies a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
De la tarda i 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de divendres. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, tarda més o menys estable pel que fa a la circulació, amb algunes incidències, però vaja, tot plegat, de moment, encara força bé. No hi ha moltes cues. Sí que hi ha, sobretot, intensitat, volum de trànsit que es va movent. En el cas de l'autopista P7 es va notant el tram de Martorell, en sentit sud, o el tram de Mollet, en sentit nord, també més amunt a trams intermitents a la Roca del Vallès. Però, en tot cas, com dèiem, no són cues, són retencions. En el cas de les dues rondes sí que tenim encara força moviment, especialment a la ronda de dalt, tot el tram entre Horta i Pedralbes, en sentit Llobregat, i també entre Sant Gervasi i Horta, en sentit contrari, en sentit Besòs. També la C-58 encara amb molta lentitud, en aquest cas des de Montcada fins a Torre Baró. A la resta, de moment, com dèiem, sense altres maldecaps. És tot. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui ens visita la Teresa Cervelló Collazos, santcugatenca, que fa 3 anys i mig va patir la mort del seu fill Jordi, amb 33 anys, que a més patia una malaltia mental. Quan es va jubilar, la Teresa es va apuntar a l'Ateneu i va començar a escriure. Al principi va escriure relats amb els seus companys, però quan en Jordi va morir, va decidir que havia d'escriure sobre la seva vida. Avui al programa volem saber més sobre la història de la Teresa i el Jordi, per això l'hem convidat. Teresa, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Per als que no et coneguin, qui és la Teresa Cervelló?
Bueno, pues jo sempre em defineixo, sobretot, que sóc una aprenent de la vida. Això és el primer. I després jo pues, he tingut 3 fills, tinc un marit, que és el Joan, 3 fills, que és la Neus, el Jordi, que ja està mort, i la Meritxell. Soc àvia, tinc 2 netes, i després pues, m'agraden moltes coses. Per exemple, m'agrada molt escriure, i he sigut professora de matemàtiques a l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat, bueno, abans a Rubí, a l'Institut de Rubí, i després, bueno, durant molts anys he estat a l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat i donant classes de matemàtiques. El que passa que, clar, jo no havia escrit mai, només va ser al jubilar-me, perquè jo sempre, pues, corregint exàmens, pues, amb els fills, bueno, jo ja en tenia prou i no tenia temps quasi gairebé de llegir ni d'escriure, cosa que les dues coses m'agraden molt i ara faig, pues, intensament.
O sigui que has hagut d'esperar fins la jubilació per dedicar-te a una de les teves passions, l'escriptura?
Sí, bueno, el que passa és que jo no ho sabia, o sigui, és que no tenia temps, o sigui, jo feia el que em tocava, i el que em tocava era, pues, donar classes, que també estava bé i m'agradava, i pues, em cuidava de la família. Bueno, pues, jo, amb tot això, bueno, jo tenia el temps cobert, i sí, sempre he tingut, algunes vegades, sempre havia escrit així, poquet, però després, diguem, al jubilar-me, pues, ja vaig dir, vaig a provar d'escriure. I la veritat, me va agradar molt. Bé, que és una cosa molt terapèutica.
Estimat Jordi, és el títol del llibre que ja està disponible. Què expliques en aquest llibre?
Bueno, en aquest llibre és la vida del Jordi. La vida del Jordi i de la família de la nostra, no? El dia a dia, o sigui, el Jordi, als 12... bueno, 13, 14 anys, feia quart d'ESO. Ell va tindre un brot psicòtic, i va ser un brot psicòtic que va ser ocasionat pel consum de cànnabis. O sigui, va ser el desencadenant. Sempre ens ha dit, pues, sempre ens han dit que no sabem, que potser ell no hagués pres porros i també hagués tingut, pues, hagués desenvolupat la malaltia. Això no ho sabem, però lo cert i lo segur, i que li passa a molta gent, i la veritat que s'ha de tenir molt cuidado i s'ha de vigilar molt, perquè una activitat que, com de joves, no?, que de manera inconscient dius, bueno, un porret, ara... No... Pues bueno, és una loteria i se't pot desencadenar una malaltia mental com li va passar al Jordi, i després li va hipotecar tota la seva vida. Mm-hmm. No sé...
Creus que el que tu expliques en aquest llibre, aquesta experiència del teu fill, pot ser útil per als joves?
Bueno, jo crec que pot ser útil. O sigui, jo lo primer que... O sigui, com el llibre per mi té 2 objectius, no? Bueno, un primer que és que jo, la veritat, m'he buidat, i a mi escriure tot això m'ha fet molt bé. O sigui, en principi a mi em feia molt dolor escriure, i també em notava molt vulnerable, perquè deia, bueno, aquí estàs escrivint i poses al descobert tota la teva intimitat i la de la teva família. Però, o sigui, dic, me va fer molt bé. O sigui, que aquest objectiu ja de per si ha valgut la pena. I després, un altre objectiu és que les malalties mentals, o sigui, les malalties mentals són... N'hi ha moltes, no? És una cosa molt freqüent i estan molt silenciades. I jo, amb aquest llibre, també pretenc posar al descobert, pues, tot el que pot passar, tot el que pot passar, no? Perquè segur que cada malalt és diferent i a cada algú li posa coses diferents. Però, bueno, coses fortes, no? Perquè, per exemple, parlar dels brots, un brot... que és, pues, és perdre el sentit de la realitat, que potser t'imagines, pues, que t'ataquen els marcianos o que et persegueix tot. Bueno, pues, tot això d'alguna manera jo ho faig palès i ho explico. També està molt relacionat les malalties mentals com es diu això, o sigui, amb les addiccions, i també quede aquí palès. O sigui, primer és parlar de tot això pues, amb normalitat, que crec que pot fer bé, perquè el dolor, diguem, quan és compartit i quan s'explica, no fa tan mal i ajuda a curar. O sigui, aquest és un dels objectius.
Dius que en Jordi és el teu mestre.
Sí.
Què és el que t'ha ensenyat el teu fill?
Home, pues, m'ha donat una llista. Claro, jo he tingut que estimar el Jordi. He tingut que estimar el Jordi de manera desinteressada, perquè, clar, a mi com a mare que m'hagués agradat, a mi, jo he lluitat perquè pues, el Jordi pogués tenir un modus de vida, una professió, pogués tenir una vida normalitzada, i jo no ho he aconseguit. O sigui, això s'ha de dir. No ho he aconseguit. I això me va crear molt dolor, i aquest va ser el patiment més gran. El veure patir en un fill i tu no poguer-hi fer res, per molt que ho intentessis, per molt i mitjans, també en tenia, podíem anar a qualsevol metge, podíem fer... Però, bueno, no va sortir i no va resultar. Això va ser un patiment molt gran, i això em va fer que jo pues, l'estimés, com incondicionalment, i això em va fer descobrir com el meu interior, i em va capgirar i dir que és el meu mestre, m'ha ensenyat a estimar i m'ha ensenyat el que realment val la pena. I bueno, és en aquest sentit que és el meu mestre, i el que jo sempre pensava, oi, tinc un fill que té una malaltia mental, pobret, saps allò que... I llavors jo vaig descobrir, dic, pobret no, dic, pobreta tu que no entens res, perquè aquest el Jordi t'està assenyalant un camí, i jo penso que és totes les persones pues, que tenen alguna... que són singulars, que són diferents, que tenen alguna malaltia, d'alguna deficiència i tal, pues, la veritat, són les persones més importants del món, perquè són les que ens donen els valors, els que ens fan créixer en valors. I jo per això, i li estic molt agraïda. O sigui, molt agraïda.
Teresa, com era el Jordi?
Uf, bueno, pues el Jordi era una persona, bueno, pues molt entranyable, era molt intel·ligent, sabia captar la realitat molt bé, i era ell, pues clar, va patir molt perquè pues tenia pues els brots, no? I després tenia a vegades, bueno, pues alteracions amb l'estat d'ànims, o sigui, va patir molt i no li cridava la vida, o sigui, no li va agradar viure d'alguna manera, i va patir. Però era una persona que tu, quan anaves amb ell, te senties acollida, i et senties com estimada, et senties com valorada. Era una persona pues, que jo no l'he trobat a d'altra. Per mi, encantadora i entranyable, i bueno, per mi la millor.
I... tu com et sents després d'haver-te buidat, com deies abans, escrivint aquest llibre? Com es troba ara la Teresa?
La Teresa es troba bé. La veritat és que em trobo bé, em trobo molt esperançada, em trobo que he viscut una experiència dura, però que ha valgut la pena, i jo tinc com el neguit o la cosa de dir, pues això ho he d'alguna manera transmetre, no? Que la vida no és el que sembla. O sigui, al darrere de moltes coses que són, en principi són entrebancs, pues hi ha una cosa especial, un amor especial que tenim que descobrir, i jo pues, em trobo com amb aquesta línia de... Jo estic ara molt, molt il·lusionada amb el llibre, i m'agradaria pues, que... O sigui, veig que és un llibre que fa bé, i m'agradaria pues, estendre'l. O sigui, jo estic molt motivada i estic bé. El que passa és que enyorada, això és evident. Enyorada del Jordi, això no es pot negar.
Tu mateixa te n'adones que hi ha una Teresa, un abans i un després?
I tant. O sigui,
sí?
I tant, sí.
Has trobat molt canvi?
Molt, O sigui, és molt diferent. La meva vida, bueno, ja físicament és diferent, perquè jo pues, m'ocupava més de, pues, pues de la família, de casa i tal, i ara pues, m'ha sortit com una, com si tingués una feina nova, no?, amb el llibre i tal, com que, bueno, pues, que jo mai havia fet, ni mai havia anat ni a cap programa de ràdio, ni a cap programa de tele, ni havia fet presentacions, ni, i bueno, pues, per mi tot això és nou, però bueno, i això és més físicament, interiorment és més una manera nova d'interpretar la vida, de com de veure, com de veure l'estimació en tot, diguem, amb tot el que passa, encara que sigui negatiu.
El llibre es ven amb finalitats benèfiques.
Sí.
A què, bueno, a què es destinarà?
Bueno, és, hi ha dues, o sigui, es destinarà... A veure, anem per parts. El llibre, hi ha una part que, diguem, venem nosaltres, no? Tota la part que venem nosaltres, de moment, es destinarà al... al Centre Eines d'aquí Sant Cugat, que es dedica a la...
A la recuperació?
A la reinserció de gent, sí, amb problemes d'addicció, i després també a la Fundació Joia, que la Fundació Joia va ajudar molt al Jordi i està ajudant a les persones que tenen patiment mental o malalties mentals, i els està ajudant a reinsertar-los socialment i a nivell laboral, i llavors i fa una feina extraordinària, almenys, bueno, amb el Jordi la va fer sense cobrar res. Ara potser és diferent, perquè ja fa d'això 7 anys, però sense cobrar res, bueno, li va donar suport al Jordi, li va fer un seguiment bueno, i va adaptar a totes les seves necessitats. I nosaltres li estem molt agraïts, i clar, nosaltres, per nosaltres no volem fer, diguem, no ens volem quedar els diners, volem que sigui un acte solidari, volem fer un acte solidari. Una altra cosa és quan se ven una llibreria, que pues, els de la llibreria s'han de quedar al tant, o l'editorial o el que sigui, que això no ho discutirem, i tothom té el seu dret i està molt bé i molt contenta de que sigui així, però el que arribi a nosaltres, i en el seu moment, pues, nosaltres ja direm, mira, hem donat tants diners a tal... Bueno, ara falten encara unes presentacions, falta una presentació que es farà a l'Ateneu, que és el dia 13 de maig, i després hi haurà també una presentació a Aves, que és un centre que es tracta de dol, que nosaltres vam anar, el meu marit i jo, el Joan i jo, quan el Jordi es va morir, pues, que ens vam ajudar... I segurament també farem una presentació allà, i després també segurament a Flix, al meu poble. I bueno, quan s'acabin aquestes, pues ja farem, diguem, el balanç, que la veritat és que és positiu, és molt positiu. O sigui, estic molt contenta.
Uh-huh. Què li diria la Teresa d'avui a la Teresa del futur?
Pues jo li diria que tingués confiança, amb la vida, diria que tot està bé, que tot té un sentit i que faci el que cregui que tingui que fer i endavant, sense aturar-se.
Doncs, Teresa Cervelló, moltíssimes gràcies per passar pel programa.
Bueno, pues sobretot a vosaltres, perquè jo, per poder fer la difusió del llibre, i jo estic molt contenta pues, d'estar aquí i de tot el que hem parlat.
Gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, El Prat i Badalona.
sé com evitar que s'emporti el meu temps quan em poso a cantar, li dedico també i cada cop que se'n va m'il·lumina el carrer. Segueixo esperant en el balcó d'un tercer. És una maledicció provar-la, si no saps quan ho podràs tornar a fer. Ella va trencant cors per bar-ne, però jo li sé jugar també. És una tempesta quan ella s'acosta, però no molesta i em senta bé. A cada resposta amb la que contesta se m'escapa l'esperança al cel. Busco la manera de tornar-la a trobar. Noto el seu perfum al fons de cada carrer. Lo guapa que es posava quan l'anava a buscar, crec que mai no oblidaré. Que no vingui a robar-me el temps que podria regalar.
El company Martí González ens acosta i descobreix projectes musicals amb segell santcugatenc. En aquesta ocasió descobrirem el projecte del Bali, nom artístic d'Andreu Porroy, un santcugatenc de tota la vida que ha decidit portar l'afrobeat al català, creant un so únic i personal. Martí, el Bali, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Sí? Ara estem escoltant un dels primers temes que vas compondre, Maledicció. Després d'anys escrivint cançons i d'explorar diversos gèneres, has anat fent canvis. L'any passat vas decidir canviar de rumb. Com neix el projecte al Bali? Què et porta a apostar per l'afrobeat en català, que és el que...
Sí, una mica, bueno, jo crec que com molta gent de la meva generació vaig començar fent rap i hip-hop, explorant les lletres així, però bueno, també aquesta curiositat musical et fa anar evolucionant, i en el meu antic projecte, que es deia Rent, vaig arribar com un cul de sac, una mica, i jo sempre havia tingut aquesta espineta sobre aquest gènere, l'afrobeats, que era el meu preferit, però era, el portava per dins, per alguna manera. I vaig començar a escriure, aquesta cançó va ser una de les primeres, i vaig sentir alguna cosa, vaig ensenyar-ho a amics, els hi va agradar, i em va motivar per fer un canvi de nom, començar un projecte, i no m'arrepenteixo.
Jo tinc una curiositat, i aquesta te l'he de preguntar abans que avancem a l'entrevista. El Bali. Jo quan dic el Bali, a mi em ve al cap un vi.
Sí, em va passar. No, o sigui, jo vaig veure, perquè sempre abans de canviar-te el nom busques què hi ha i dic Vinyal Bali, no em sonava. Des de que em vaig canviar el nom l'he vist a totes les taules dels restaurants, a tots els supermercats, la gent em va començar a enviar fotografies, tot. No sabia que era tan famós. Potser...
Això que t'hi fixes més.
Però això sí, no té res a veure, el nom no té res a veure amb el vi.
No té res a veure amb el vi.
Dic, el millor és que va patrocinat, sí. Ja d'entrada.
Vaig estar uns quants mesos buscant nom, que és més complicat del que sembla. I, bueno, jo sóc aquari, no sóc un gran coneixedor de l'astrologia, però, bueno, dintre de la constel·lació de...
Som tres en aquesta
tres
taula.
Tres aquaris,
exacte. Doncs una de les estrelles de la constel·lació d'aquari és el Bali.
Ah, mira, ve d'aquí.
Curiós, veus?
És curiositat.
Sí, estic aprenent coses aquest matí. Martí.
Sí, sobre el gènere, aquest afrobeats, és veritat que en català no hi ha gaire cosa sobre això, com quins referents tens? Perquè deies que ja és un gènere que t'agradava, però per fer-ho alhora en català, no sé si has tingut algun referent, no, ja sigui català o internacional.
En general, o sigui, referent català, crec que no. Crec que potser hi hauria alguna cançó contada, però... També sí, com aquesta idea que ho hem fet molt els catalans sempre, d'agafar una cosa que ens agrada de fora i fer-la a la nostra. I també crec que musicalment sempre he intentat com no sonar únic o sonar diferent, però sempre he acabat buscant, rebuscant entre tota la cultura musical, inclús mundial, que és el que més em pot agradar per buscar algú únic i especial, i l'afrobeats crec que m'ha portat això.
Ara deies que venies del rap.
Sí.
Què t'ha portat també compondre rap a compondre aquest tipus de cançons? Ara una mica més a això. L'afrobeat no sé si té un vincle, no?
Sí que bueno, té el seu context històric, que crec que no, si te l'explico jo m'equivocaria molt. En sé, però no en sé suficient per fer una classe aquí. Aleshores... Sí que té molts components que podrien semblar el que és la música urbana, ara, com aquest gènere que s'ha dit. I sí que l'haver rapejat a l'hora de composar aquestes cançons, jo crec que sí que serveix molt, sobretot a l'hora d'explicar històries, que és una cosa que m'agrada molt. Com en el rap, la importància és la lletra, si tu sempre t'has focalitzat molt amb la lletra, sempre aconsegueixes que les lletres tinguin una mica més de sentit.
Quin és el procés de creació que segueixes? Tu estàs en un entorn com el de la Floresta, que, mira, fa una estona parlàvem, no? És un... Inspira. No sé si els que viviu allà us dona com una llibertat que et fa volar, no?
Sí, jo tinc la sort que just a la meva casa és l'última abans de que comenci el bosc, per dir-ho d'alguna manera, i tinc dos gossos, per tant... aprofito aquesta sort que tinc a la vida per anar molt al bosc, fer camins, i sí que em passa que pues, a casa puc escoltar ràdio, podcast, però quan entro a el que és el bosc, aquesta sensació de solitud, que no trobes a ningú, pues, escoltar instrumentals, normalment, ja sigui amb productors que treballo o a vegades busco per internet mateix, instrumentals que m'inspirin i provo coses, normalment, o... surt alguna idea, una frase, un sentiment que em transmet i a partir d'aquí començo a treballar. I sí que és...
Comences per la lletra?
Sí, perquè treballo sobre una instrumental normalment que ja està feta.
Ah.
Faig les lletres, aleshores, amb un productor fem com de zero o des del 50% una instrumental més adaptada a la nova lletra i treballem des d'allà. Fem com una primera demo i després seguim treballant des d'allà. I sí que jo crec que aquesta com solitud o estar enmig de res al bosc està bé. Algun cop m'han pillat cantant un altre passejador de gossos allà al mig del bosc, però bueno, de coses fet, que passen.
Has estat força prolífic, perquè de fet des de això, des del 2024 sí. Has fet 3 EPs. Sí. Vaja, no sé si... quin és el procés també de filtratge de les cançons que dius que proves, o realment ho publiques tot el que et surt, o...
Sí, doncs encara que s'hagi publicat molt, sí que hi ha bastant procés de filtratge, i crec que cada cop més. També és aquesta sensació d'haver estat tants anys fent música, vaig començar, doncs... La primera cançó la vaig escriure amb 18 anys, n'he fet 27, o sigui, portem uns quants ja, i jo com una mica ja havia passat per aquest procés d'artista emergent, d'anar-te coneixent, i una mica tenia la pressa aquesta per accelerar-ho i accelerar el procés per tornar a estar en el punt al que estava una mica. Aleshores sí que hi ha hagut aquesta intenció de fer molta música, moltes cançons, sobretot perquè amb cada EP i cada cosa que faig exploro i aprenc, sobretot, que és una cosa que si m'ho ha notat, cada cançó m'apropo més a el que vull fer i és una pròpia evolució. Per tant, hi ha hagut aquest any de voràgine, de fer molta música, i ara intento frenar una mica, així respiro millor.
Parlant de les lletres, bueno, no sé, explica'ns una mica els temes dels que vols tractar. L'últim EP es diu No parlem d'amor. Sí que parles d'amor.
Sí, parlo exclusivament d'amor.
Llavors, això, quins són els temes més o menys que t'interessen més per escriure lletres?
Sí, en general, pues, una cosa que o sigui, en aquests 3 EPs, jo intento dir que són 3 temàtiques diferents, però és mentida. El primer sí que era una temàtica recurrent de... pues, aquestes cançons que un cop tens el cor trencat et surten tots els sentiments. El segon EP era més o menys el mateix, però més estiuenc. I en aquest últim EP, No parlem d'amor, parlo una mica sobre aquesta idea potser de l'amor més modern. No seria amor modern, sinó aquesta a vegades mentalitat que tenim els joves al començar, que fem veure que no és res, o que a poc a poc, o que... som algú, però no fiquem-li un gran nom. I llavors, jugant amb aquesta...
tonteria. O sigui, una relació sense compromisos.
Sí, no sense compromisos, sinó pues, intentant, a vegades, com que sí que hi ha compromís i sí que hi ha sentiment, però fas veure que...
Però no ho dius gaire.
Sí, no ho dius gaire, no fos cas, que llavors, a poc, acaba caient pel seu propi pes.
El Balí ha tingut un detall, perquè ell està treballant en un primer àlbum i, de fet, ens ha volgut portar una exclusiva. Sí,
correcte,
no?
Mala fortuna, i exclusiva perquè l'he escoltat jo, el productor, algun amic, la meva parella, i ja està.
Doncs, si et sembla, anem a tastar-la, aquesta nova peça, i ara de seguida en continuem parlant.
Quan te'n vas i no tornes, és com tornar a començar. No entens res a mi la lluna, perquè em confessi on estàs, però em recorda que no. Em recorda que no.
cartes, la mala fortuna va acabar dictant-me el futur. Se van avisar-me que en aquesta vida mai acabarem els dos junts. I en un cap que tornem a buscar-nos, i ja sabem què acaba passant. Quan te'n vas i no tornes, és com tornar a començar. No entenc res a mi ni la lluna, perquè em confessi on estàs, però em recorda que...
Albali, que ens pots avançar d'aquest nou disc? Tens data de publicació prevista?
No, res encara? No tinc res. Només la idea de voler fer un àlbum, i sí una temàtica general. Crec que vull treballar molt sobretot el tema de la nit, perquè inconscientment a poc a poc m'he donat compte que aquesta connexió amb la nit les meves cançons la tenen, i també pues, una nit pot ser com alhora un moment màgic en què estàs amb els teus amics, t'ho passes molt bé i és meravellós, o alhora també una nit pot ser un moment més recollit i personal, que connectes amb tu mateix. I crec que molts cops la música del Bali també és una mica així, que ofereix les dues coses.
De fet, aquesta cosa més urbana, que fa poc va obrir un boom en català, diríem, de música urbana, sí. És molt ampli aquest concepte, però sí. Vaja, no sé si t'hi vols... creus que t'hi pots ficar, diríem, en aquest panorama...
És complicat, perquè al final també la indústria musical catalana és com és. Aleshores, també semblava que aquests nous artistes anaven a trencar-ho tot, i tampoc han trencat tant. Simplement hi ha hagut un relleu generacional, una mica, amb nous estils, cosa que està bé i sempre és benvingut, també m'agrada. Aleshores, crec que també... Jo, per exemple, per un moment pensava que pel simple fet de fer afrobeats, i ara ja m'estava, dintre d'aquesta música urbana, ja m'estava diferenciant molt. Però crec que... Ho he notat, i també ho haureu notat ara amb l'estil d'aquesta cançó, que estem buscant encara més aquest so, que no simplement sigui afrobeats en català, sinó que sigui la música de l'Albali. I primer em vull centrar en trobar això, i després, pues, quan domini el que vull ser i el que tingui, ja parlarem d'anar cap amunt.
De fet, parlant d'un altre cop de música, deies que en directe vas amb saxo, amb guitarra, amb bateria... És veritat que la música urbana últimament vas amb un DJ, posen play, i la base aquesta base instrumental, i tu no, vols centrar-te... És veritat que ho parlàvem fora de micro, i un toc també, per exemple, el saxo, que és una mica més diferent, una mica més instruments reals, diríem.
Sí, al final també jo crec que si tu... Ja no només tenir un saxo o no, sinó, per exemple, tenir una persona que domina un instrument amb una sonoritat completament diferent, si a l'hora de composar t'aporta moltíssim, ja sigui la guitarra, el saxofon, llavors, cosa que també m'agrada molt. I a l'hora del directe és una cosa que també jo volia tenir molt en compte, perquè molts artistes de la música urbana el que fan és, doncs, fan la seva música amb el DJ, ho peten, i llavors la discogràfica o l'agència de booking els diu: no, tens que millorar el teu directe. Llavors sí que li fiquen banda, i doncs nosaltres no. Jo vull treballar això des del principi, i a través d'aquesta voluntat i esforç o sobreesforç que potser me'l podria estalviar, doncs també estic coneixent a gent que en sap molt i del que puc aprendre molt en aquest nou àlbum, que jo més que un àlbum ho veig com una etapa.
De fet, sobre el directe, deixem per tant una última cosa sobre això.
Endavant.
No sé si aquesta música és més ballable, a part de la banda, de part de música, ja no sé si et planteges també ballarins, ballarines, també hi ha molts...
Sí, està tot plantejat, però a poc a poc. Al final també és una... O sigui, la realitat, al final també hi ha molts grups, costa molt trobar pues, oportunitats, ja sigui en festes majors o festivals, i si pues, no tens moltes dates, al final tens que trobar gent que ho faci per amor a l'art, una mica. Llavors, pues, vas construint a poc a poc, i això, trobant l'equilibri entre tothom, però si està tot en ment, fer un show molt gran, i també tècnics de llum, que són molt més importants del que sembla. Un bon... Diuen que sí, des del darrere.
És un expert, són tècnics en la matèria.
Un concert amb bones llums, per exemple, si tu vas a un... Jo què sé, ara els més coneguts de tots, els detallets, si no tinguessin les llums que tenen al concert, la meitat...
I dona molt, Sí.
Així, tens algun bolo, tens alguna data marcada en el calendari per aquests pròxims mesos?
Ara mateix, bueno, aquests últims mesos, que era com el moment important i fort per aquest estiu, vaig fer una petita frenada per acabar de quadrar això de la banda. Aleshores, de moment no ha sortit res, però bueno, estem oberts a propostes, sobretot si són aquí al barri, si algú està escoltant. I, sobretot, aquest any, concursos. M'he presentat al Sona Nou, que crec que si fem una bona actuació pot ser una molt bona oportunitat. I, bueno, a poc a poc. Crec que també tot té el seu temps i arribaran segur.
On vols arribar, precisament?
Bona pregunta. M'agradaria...
No cal que sigui a llarg termini,
No necessito fer-m'hi ric, però sí que una cosa que m'agradaria molt és poder-me aixecar pel matí, treure els meus gossos al bosc i saber que la feina que tinc aquell dia és fer música increïble perquè la gent la disfruti amb mi i preparar el concert del cap de setmana.
Bé, doncs agraïm a l'Albali i al Martí aquesta estona de conversa i ara ens acomiadem amb un dels temes del nostre convidat d'avui.
Tarda, no et desconnectis. Connectats.
I de la música al cinema es tornarà per als nostres companys Sergi Estapé, Jordi Guillem per repassar les estrenes de la setmana. Molt bona tarda.
Bona tarda. Comença de nou, després de les vacances de Setmana Santa, la secció de cinema del Connectats, que torna a comptar amb la participació del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil nostre, Jordi Guillem. Què tal?
Bon dia, bona hora.
Doncs començarem, com sempre, repassant algunes de les estrenes d'aquesta setmana i acabarem felicitant un gran actor, almenys per mi. Hi ha gent que no li agrada, hi ha gent que sí. A mi sí, a tu també. I començarem amb la segona part, una segona part d'una pel·lícula que em sembla que és del 2016. És a dir, ja fa temps que es va fer El Comptable i ara torna El Comptable 2. No sé si et va agradar la primera. A mi sí.
No l'he vista.
A mi sí, em va agradar molt. Aviam la segona, sí, què tal?
Aviam què tal. Diuen que algunes crítiques diuen que és millor que la primera, finalment. En anglès es diu The Accountant 2, El Comptable 2, dura 124 minuts, dirigida per Devin O'Connor, i és, la, com dèiem, la seqüela d'aquesta pel·li de fa 9 anys, la història de Christian Wolff, que és un senyor interpretat per Ben Affleck, que té talent per resoldre problemes complicats i, de sobte, un vell conegut seu és assassinat, i deixa un críptic missatge que diu trobar el culpable. Llavors el senyor Wolf es veu obligat a resoldre el cas i veu que calen mesures molt extremes. Llavors, com que té un germà que és bastant així despiadat, diguéssim, i bastant xungo, doncs li demana que l'ajudi i col·labora també amb la subdirectora del Tresor dels Estats Units i tots junts descobreixen una conspiració mortal que, i de retruc es converteix en objectiu d'una despiadada xarxa d'assassins que intentarà mantenir els seus secrets enterrats. A banda de Ben Affleck, trobem John Bernal, Cynthia Adal Robinson i un secundari que a mi m'agrada bastant, J.K. Simmons, un senyor que ha guanyat l'Oscar. És una pel·li que es va poder veure al festival South by Southwest als Estats Units i va aconseguir el Premi del Públic.
Doncs molt bé, hem parlat d'aquest El Comptable 2 i el que farem ara, seguidament, és escoltar una miqueta.
Es un prófugo adiestrado por contables de la mafia. Sus clientes son cárteles de la droga, blanqueadores de capital.
Eso es, sí.
Han asesinado a Ray King. ¿Le gustan los rompecabezas, señor Wolf? Necesito su ayuda para acabar lo que él empezó. ¿Qué hace?
Esperar a que acabe.
Va a ayudarme o no?
Doncs a la segona part d'aquest comptable, que la veu poder veure l'any... Bueno, la puc veure, la veu poder veure ahir, si voleu. Es va fer el 2016. Ens quedem encara als Estats Units i passem d'un thriller al gènere més lamentable del cinema, que és el terror, almenys per la meva opinió. Es diu la pel·lícula Until Dawn, no la penso veure, però explica'm què...
Doncs mira, per la gent que la vulgui veure, direm que Until Dawn és una pel·li de David Sandberg, una pel·li nord-americana, que és de terror, és un slasher, aquelles pel·lícules de sang i fetge, i explica una història ambientada en un videojoc que es diu Supermassive Games. És l'adaptació d'aquest videojoc de l'any 2015, que manté l'essència, però explica una història original amb altres personatges. En aquest cas, la història és que un any després de la misteriosa desaparició de la seva germana, una noia que es diu Clover i les seves amigues aniran amb una vall remota dels Estats Units buscant respostes, què va passar. Exploraran un centre de visitants abandonat, es troben amb un assassí emmascarat i com passen aquest tipus de pel·lícules, van sent assassinades horriblement de diverses maneres, una rere l'altra. Quan es desperta, es trobarà de nou a la mateixa nit on va començar, has vist una història de bucles temporals, i, en fi, a partir d'aquí haurà de fer front a aquest assetjador, aquest assassí que la vol matar. Els protagonistes són, és una mica sèrie B, diguéssim, no són conegudes, Odessa Asion, Ella Rubin i Michael Chimino, que no és pas el director, és un actor. Doncs aquest Until Dawn, si el voleu gaudir.
Va, agafem l'avió, ens anem a França per saber cosetes de L'Último Suspiro, que és un drama que ha dirigit per un gran director.
Sí, per el senyor Constantin Costa-Gabres, que encara fa pel·lícules, ha fet grans pel·lícules, i encara les continua fent. És una pel·li francesa de 100 minuts que es diu L'Último Suspiro, La Dernière Souffle, que està ambientada en una novel·la de Claude Grange, i explica, és un drama, de fet, sobre medicina, és un diàleg entre dos personatges, el Denis Polaydé i el Kat Merat, que són un metge i un escriptor. És un cara a cara entre ells, un està al final de la seva vida, i també de la vida dels seus pacients, i l'altre intentarà sortir endavant en el seu destí. És un personatge bastant perdut. Es troben regularment a la ciutat i s'embarquen en un viatge a mig camí entre l'humor i el plor. És un drama, però també té moments hilarants. És una aventura humana que ha agradat bastant la crítica, i a banda, com a secundàries, hi apareixen dues grans actrius, com la nord-americana Charlotte Rampling i l'espanyola Ángela Molina. Una pel·li que pinta bé.
Charlotte Rampling, feia anys que no la sentia.
Sí, sí.
Escolta, fem un tastet, va, d'aquest Último Suspiro, que crec, així veient el tràiler, que pot ser interessant.
Sí, pot ser interessant.
Les presento al doctor Agustín Massé.
He leído sus libros, me hizo gracia el azote de los ancianos.
¿Mis libros le hacen gracia? ¿Siempre les dice la verdad a sus pacientes?
Yo entrego el alma encantada, pero dígame a quién.
¿Por qué iba a entregar usted algo que es suyo a alguien a quien no conoce de nada?
Molt bé, doncs aquest Último Suspiro, un drama fet a França, ens dona pas a anar-nos-en a Mèxic, un altre drama, en aquest cas es diu Sujo. Què vol dir això?
És un nom de pila, és el nom d'un petit orfe, un nen que li acaben de matar el pare, queda desemparat, i amb l'ajuda de la seva tieta, que el salva de morir, de fet, creixerà al camp, en un ambient rural, intentant sortejar la pobresa que l'envolta per tot arreu i els perills de les bandes del carrer, dels càrtels mafiosos en els quals l'envolten pel seu barri. Acabarà, de totes maneres, com a rita d'iniciació, haurà de fer un treball per un càrtel mafiós, i ell, tota la pel·li és la lluita per sortir d'aquest destí que sembla tenir assignat. Està protagonitzada pel jove actor Juan Jesús Varela i dura 126 minuts, una pel·li mexicana de dues directores, Fernanda Valadez i Astrid Rondero, una pel·lícula original.
Molt bé, tornem, acabem aquí amb Todo lo que sé, un drama fet aquí.
Una pel·lícula petita protagonitzada per Susana Abaitua i Francesco Carrillo.
Això de la pel·lícula petita és com el defensa en volque bajo, eh? Això,
que sí,
a més
exacte.
De dir, la defensen com posen l'autobús al darrere, doncs ara
bloc
és una
baix,
pel·lícula
doncs,
petita.
Aquesta és una pel·li sense massa aspiracions, amb no massa pressupost, amb la participació de Televisió Espanyola, Movistar, entre d'altres petites productores, sí, però no té un pressupost massa ampli. És la història d'una... És un drama, també, és la història d'una noia que, de 35 anys, la Laura, que porta una vida bastant monòtona, amb un mig nòvio, amb un pare que està malalt, ella treballa en una tenda, i de sobte apareix un personatge del passat, com passa en moltes pel·lis, i li proposa doncs, reprendre un antic projecte en el sector tecnològic que estaven portant endavant, i ella, quan creia que la seva vida estava pràcticament perduda, doncs es torna a il·lusionar amb aquest projecte que la pot portar a l'èxit, i veurem cap on tira, què fa, què no fa. Dos actors molt interessants que a mi m'agraden, Francesco Carril, l'actor italià, i Susana Baitua. Una pel·li interessant per aquesta setmana.
Doncs acabem escoltant una mica de Todo lo que no sé.
¿Tú te acuerdas de Xavier Almansa?
Sí, me acuerdo.
Pues apareció el otro día en la tienda.
Y me ha propuesto arrancar Havoc. De nuevo.
Ya, pero tal y como estás ahora, ¿estás bien? Es que no veo la necesidad de cargarte con más horas.
Mamá, escúchame.
¿Sabes lo que te hace falta? Despegarte un poco. Salir, conocer gente, hacer planes...
Doncs aquesta Todo lo que no sé, que és l'última pel·lícula que repassem. Sí, però voleu veure altres opcions o voleu saber d'altres opcions, tot i que no les analitzarem com aquestes, doncs hi ha una pel·lícula d'animació feta a Canadà, que també s'estrena avui, que es diu Una noche en Zoópolis, Moon, mi amigo Panda, una d'aventures feta a França, un musical fet a Dinamarca, que es diu Dien, una d'animació de la República Txeca que es diu Mi vida a lo grande, un thriller fet a França que es diu La isla de los faisanes i Lo carga el diablo, una comèdia feta a Espanya, i també em sembla que reestrena alguna de les Star Wars, però bé.
És bastant recurrent que la gent reestrenant aquestes pel·lícules.
Reestrenant pel·lícules perquè, com que cada vegada les pel·lícules són pitjors, doncs...
Ah, sí? Tu creus que són pitjors?
Sí, que el cinema d'avui en dia...
Pitjors que quan? Que fa 10 anys? Que fa...
No, que abans, el d'abans. El cinema que es feia abans, això ja ho he parlat mil vegades. Ah. És a dir, només fem que remakes. Remakes. Llavors, vinga, va, personatges de Marvel, quants en fem? Ens inventem algun i vinga, Transformer 1, Transformer 2, Transformers 204, Transformer...
Sí, sí, d'acord, sí. Bueno, en un determinat sector, en un determinat cinema, no tot el cinema és Marvel,
però
afortunadament.
En general, i a més, abans els actors o actrius feien 4 pel·lícules a l'any o 3, i eren totes boníssimes, i ara fan una cada no sé què i encara plorant. Bueno, és igual, això és la meva opinió.
Qualsevol temps passat va ser millor, no? Seria
el cinema segur, però d'aquí a Lima. Parlem d'un actor que avui fa 85 anys, i es diu...
Es diu Alfredo James... Al d'Alfredo Pacino. Va néixer el 25 d'abril, tal dia com avui fa de l'any 1940. Va néixer a un barri de Nova York, a East Harlem, i des de ben jove va començar a dedicar-se al teatre, a la televisió, posteriorment al cinema. Ocasionalment ha fet de guionista, de director, també de productor. És una de les... La seva és una de les carreres més amples de tot el cinema nord-americà, perquè abarca 7 dècades, des dels seus inicis a l'escena teatral novaiorquesa fins al seu èxit en el cinema, on té nombrosos premis, inclosos Oscars, Emmys, Globus d'Or, Tonys, i això el situa com un dels actors, segurament amb Robert De Niro, referencials del segle XX, sobretot el segle XXI, també ha fet algunes pel·lícules, però els seus grans papers, diguéssim, que els va fer el segle passat. Té una presència en pantalla intensa, explosiva, molts mitjans de comunicació l'han catalogat com un dels millors actors de la seva generació i un dels més representatius del cinema nord-americà, sobretot de la dècada dels 70, però també, en general, de tota la història del cinema. Em sembla un dels grans, Al Pacino, no sé si coincideixes...
Coincideixo que és un dels grans, a més té la sort d'aparèixer en dues de les millors, per mi, dues de les millors pel·lícules de la història, que són El Padrino 1 i El Padrino 2, i en altres que també, déu-n'hi-do, com per exemple, no sé, abans parlàvem de Tarde, quin és?
Tarde de Perros.
Tarde de Perros.
La pel·li del 75.
També és una gran pel·lícula, o altres com Scarface, El Precio del Poder... Mm-hmm.
Tot això és del 70.
Exacte.
Scarface 83, 70-80.
Clar, vas mirant i dius, escolta tu, hi ha alguna pel·lícula més que vulguis?
Sí, va fer una revifada l'any 90, va sortir a Dick Tracy, a la tercera entrega del Padrino, convindrem que és la més fluixa, tot i que ell sempre està bé.
Jo crec que no hauria de ser ni de Padrino.
Glengarry Glen Rose, una pel·li del 92, molt interessant, basada en una obra teatral. Scent of a Woman, que li va valdre l'Oscar també, Essència de Mujer, del 92 ja. Carlitos Way, la pel·lícula de Brian De Palma del 93, que aquí la van traduir com amb un altre nom estrany, no ho sé. Head, Robert De Niro, el 95, es deia Hit, que havien...
Hit és brutal, és una pel·lícula
sí, sí.
Brutal.
No havien coincidit, de Michael Cimino, no havien coincidit en cap plano, però... dues grans presències. City Hall del 96, Looking for Richard també del 96, Donnie Brasco, una pel·lícula notable també, el 97, Un domingo cualquiera, una pel·li de béisbol, em sembla sí. Que era, no? O futbol americà, no recordo, sí, del 99, Insomnia, un thriller del 2002, després aquí ja va baixant, fa alguna cosa de Shakespeare, El mercader de Venècia, i ja el 2004, algunes pel·lis comercials com Ocean's 13, 88 minutos, algunes aparicions, i diguéssim que en els últims anys s'ha prodigat, però no en pel·lícules massa reconegudes. Destacaríem potser Danny Collins el 2015, Los Pirates de Somàlia, Palermo en els darrers anys, Once Upon a Time in Hollywood, la pel·lícula de Tarantino, on té un paper també, L'Irlandès, el retrobament amb el seu un dels directors, Martin Scorsese, amb qui va treballar també, i últimament en aquesta dècada, el 2021, la Kasaguchi, i el 2023, la seva darrera aparició, No Goes Away, segueix rodant, suposo que el podrem veure, té 85 anys, però encara té moltes coses a explicar. Ai,
home, la transformació que fa el Padrino de quan comença la pel·lícula, com acaba la part 2, és sensacional, la transformació. Escolta, marxarem amb la banda sonora de original de Scarface. No, aquí tu pensaves, pues no.
Un altre mafiós.
La pel·lícula El precio del poder, de Brian De Palma, amb Stephen Bauer també, Michelle Pfeiffer, Maria Elizabeth Mastrantonio, Robert
Gran
Loggia. I marxarem amb una de les cançons que surten a la pel·lícula, que es diu She's on Fire, ella està on fire, no? Que cantava Amy Holland. Per tant, marxarem amb aquesta cançó, reflexionant sobre això, no? Doncs que... qualsevol passat o perdut d'anar al cinema va ser millor.
Sobre el passat i el futur del cinema.
Doncs fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent, bon cinema.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, El Prat i Badalona. Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Friday, then, this Saturday, Sunday, one, goodbye.
Bé, doncs ara és el moment de tancar programa. Ràpidament anem amb les propostes a l'agenda del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
Bona tarda, Terrassa. Avui a 9:45 de la nit, en el marc de la celebració del Dia Internacional del Jazz, concert a càrrec de la Lluc Casares Big Band, a la nova jazzcada. I dissabte a 8:00 del vespre, diumenge a 6:00 de la tarda, a la Factoria Cultural de Terrassa, actuació del Béjar Ballet Lausanne, que dirigeix Julien Fabreau.
Gràcies, Sergi. Anem ara amb les propostes de Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell arriba un cap de setmana ple d'activitats després d'una Setmana Santa ben intensa i la Diada de Sant Jordi. Diumenge hi haurà la inauguració del Parc de les Aigües, que és un dels grans projectes d'aquest mandat i el tercer parc urbà més gran de Sabadell. Avui a la tarda, a 6:45, s'inaugura la quarta edició del Festival Sabadellenc sobre Cultura Japonesa, el Sakura Matsuri. Enguany estarà obert al públic i serà gratuït i s'allargarà fins diumenge. També com a novetat d'aquest any tenim un mercat de roba infantil i maternitat a la plaça de la Creu Alta. Serà diumenge durant tot el dia de 10 a 7 de la tarda i l'iniciativa està oberta a tothom.
Gràcies, Júlia. Hem d'acabar aquí el programa d'avui. Disculpeu les molèsties, avui no us podem oferir íntegrament tota l'agenda del Connectats per uns problemes tècnics, però ja sabeu que nosaltres continuem treballant, ja sabeu que dilluns a partir de 4:03 ens tornareu a trobar. Gràcies, aprofiteu aquest dissabte i diumenge. Adéu-siau.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. A Kida, t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a Kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari,
és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Miquirón